Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte 14 de març en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Leandro Lamor, de l'Agència FE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I María Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
També al convidat d'aquest dissabte, el senyor Miquel Iceta. Bona tarda, senyor Iceta.
Molt bona tarda.
Ell és el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya i aviam, una benvinguda molt especial perquè és un dia també molt especial, jo crec que per tothom, un 14 de març que Catalunya, Espanya, jo diria que Europa està travessant una situació molt delicada, crítica, amb aquest bitxito que tenim aquí que es diu coronavirus, que déu-n'hi-do el mal que està fent i déu-n'hi-do aviam, la conscienciació que hem de tenir tots plegats, perquè si posem de la nostra part, se'l pot vèncer, senyor Iceta?
Sí, segur, això ja ha quedat demostrat fins i tot a la Xina, que és el país originari d'aquesta pandèmia, que han aconseguit, doncs van arribar al pic d'infeccions i ara va baixant i per tant estan en un camí ja de recuperació de la normalitat. I el que hem d'aprofitar és per recomanar a tothom que es cuidi i que també tingui present que de les seves actituds, de les seves decisions, en depèn la salut d'altres, i per tant que tots plegats doncs, seguim les indicacions de les autoritats sanitàries, i malgrat a vegades és difícil, perquè una epidèmia com aquesta es fa por, però que confiem en els governants i en els experts, que són els que ens han de portar a superar aquesta situació com més aviat millor.
I sobretot que tinguem, senyor Iceta, tots plegats una mica de seny, no? Perquè les imatges, per exemple, que tots hem vist aquests dies de supermercats pràcticament arrasats de la gent agafant verdures, sobretot carn, això no és bo. Hem de ser conscients de que tot està bastant controlat, que no hi haurà desabastiment, tranquil·litat, calma, no?
Sí, no hi haurà desabastiment, poden haver-hi en algun moment doncs, alguna dificultat per algun producte concret si les coses empitjoren molt, però jo crec que en aquest país tenim encara una memòria acumulada dels que van veure, dels que van viure una guerra o la postguerra, moments de gran problemes d'escassetat,
no?
De que no hi havia menjar, no? I jo crec que ara, doncs, afortunadament, estem en una situació absolutament diferent, però aquella por acumulada, antiga, doncs, de tant en quant ressorgeix amb motius doncs, una crisi com aquesta, que efectivament jo no en recordo una de similar, o sigui que també és veritat que quan t'enfrontes per primera vegada amb una situació desconeguda, doncs la possibilitat de fer errors o de reaccionar, diríem, de forma desmesurada, doncs són possibles.
Molt bé, doncs obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. Suposo que hi ha alguna qüestió més relativa a tot aquest fet del coronavirus que ens afecta, i parlem d'altres qüestions polítiques que, bueno, el món no s'atura.
Lligar una mica amb el que deia el senyor Iceta sobre el tema de la necessitat d'una confiança, de tranquil·litat. Precisament la persona que està al front del Ministeri de Sanitat, Salvador Illa, és una persona que vostè va fitxar en el seu moment i va apostar per ell quan no era tan conegut, no? Segurament la gent que ens està escoltant li interessaria saber l'opinió de vostè sobre Iceta, sobre el senyor Illa, des del punt de vista que el coneix més properament, si...
Pues la veritat, clar, ara suposo que la gent que ens escolti pensarà, pues, Miquel Iceta cada dia, no?, de Salvador Illa, que és el secretari d'organització del seu partit. Però, home, pot ser útil pensar que ell no va néixer de secretari d'organització, sinó que ho va ser, entre altres coses, perquè jo el vaig proposar i el vaig elegir entre molts. Per, jo crec, unes qualitats, unes característiques que en aquests moments són molt útils. És una persona molt rigorosa, molt seriosa, és una persona absolutament discreta, és una persona eficaç. Jo crec que està demostrant també aquests dies difícils i els que encara potser han de venir, doncs que és la persona ideal per estar al capdavant d'una crisi com aquesta. És un bon gestor públic, va ser alcalde de la Roca, és una persona amb visió i no li costa a vegades prendre decisions que d'entrada poden ser impopulars. Per exemple, la gent de la Roca potser recordarà que hi havia una polèmica sobre la instal·lació d'un gran outlet a la Roca. Doncs hi havia molta gent que tenia por, hi havia gent del petit comerç que pensava que això l'enfonsaria, I per tant, el Salvador podia haver pensat, pues no em fico amb lius, no? Però com ell va veure clar que aquell era un projecte que havia de beneficiar no només la Roca, sinó la comarca del Vallès, doncs ho va defensar i li va donar suport. I que és una persona que tampoc li costa, si n'està convençuda, d'anar contracorrent. I jo crec que això, pues, hi ha pocs polítics que ens atrevim a anar contracorrent, no? I tenir una persona que és capaç de dir les coses pel seu nom, d'assessorar-se bé i d'un cop presa una decisió tirar-la endavant fins a les darreres conseqüències, pues, una persona adequada per la crisi que estem patint.
I segur que li ha dit quin mal tràngol m'ha caigut a sobre, Miquel... Tot
no,
això.
Ell és molt...
Aterra el Ministeri de Sanitat i patapumba.
En teoria, els ministeris, diguéssim, relativament tranquils, no?
Sí, quan que abans haguéssim dit...
Quan una... va iniciar el
competències
govern,
no? Transferides...
Abans haguéssim dit una Maria, no? El que passa és que és veritat que potser en el moment en què el president Pedro Sánchez va fer aquesta proposta, doncs no semblava que hagués de ser ni un ministeri tan potent ni tan controvertit o que hagués de lidiar amb una crisi com aquesta. Però realment és un tot terreny el Salvador i per tant jo un cop va arribar el moment d'aquesta crisi del coronavirus jo vaig pensar, mira, potser serà un mal tràngol però si algú pot realment fer-hi front és algú com en Salvador Illa.
Esteu escoltant com cada dissabte el Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte 14 de març, un dissabte molt especial en companyia del Salvador Guillermo, Leandro Lamor, la Maria Jesús Cañizares i el Juan Carlos Valero, tenint com a protagonista el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Miquel Iceta. Senyor Iceta, ahir el senyor president del govern, Pedro Sánchez, en una declaració institucional, doncs va fer un crit d'atenció, un crit d'alerta, un crit de responsabilitat a tota la societat, que hem de ser conscients de la situació de risc en què vivim, amb afirmacions molt importants, tocs d'atenció, de ser molt estrictes a la gent gran, a la gent jove, que ens esperen setmanes molt dures, molt complicades. Va fins i tot apuntar una xifra de que la situació pot arribar a tenir els 10.000 afectats a tota Espanya. Aviam, de tot el que va explicar el president del govern, què li va quedar a vostè més marcat, senyor Iceta?
Home, em va quedar marcat que estem davant d'una crisi molt seriosa, que el govern està disposat a prendre totes les mesures que calgui, que decreta l'estat d'alarma, que ens diu que ens cuidem i que cuidem els altres bellugant-nos al mínim possible, restant a casa si és possible, i una mica responsabilitzant el conjunt de la societat d'una batalla que efectivament és de tots. Jo crec que era un discurs molt breu però molt ben construït i que apel·lava a la consciència i a la raó de cadascú de nosaltres. Li he de dir que em va agradar. Tampoc era un discurs grandiloquent, no hi havia greix, tot era carn, i la veritat el vaig escoltar en directe i em va colpir, em va agradar i espero que generi la mateixa reacció en molta gent. La veritat depèn de nosaltres i per tant no s'hi va elevar. És una batalla que guanyarem, es tracta de guanyar-la com més aviat millor i amb el menor cost possible, i això requereix que tothom anem molt a la una.
Valero.
Sí, bueno,
discurs del president Sánchez o què?
Sí, enllaçant amb això. Bueno, estem vivint moments mil·lenaristes, no? El mil·lenarisme, les pestes de l'edat mitja, etcètera. Ara, després de totes unes dècades, diguéssim, de creixement i fins i tot irracional que hem tingut, aquesta crisi està apel·lant precisament a la responsabilitat individual, que papà Estat no pot fer-ho tot, i en definitiva hem de tenir una mena de comunió social envers el bé comú. Això és un moment disruptiu, que ara que es diu tant en economia, perquè socialment, per exemple, qüestions com l'independentisme, qüestions com, diguéssim, en la meva opinió, menors, quedin en un segon pla i surti, diguéssim, la importància del bé comú?
Espero que sí, i permeti'm abans d'entrar més a contestar directament que jo faci un elogi en aquest cas del líder de l'oposició. Immediatament després del president del govern va sortir el líder de l'oposició, que havia estat molt crític i que segur que manté elements de discrepància important, donant ple suport a la declaració d'estat d'alarma i donant ple suport a mesures que poden ser molt dures i difícils, no? I això em porta una mica a enllaçar amb la seva pregunta, perquè efectivament això és una certa disrupció. Jo crec que és molt lloable que el senyor Casado sortís tan clarament i tan ràpidament a donar suport al govern, però reconeixem que no era, en fi, no era previsible, perquè venim d'una etapa en la qual doncs, les relacions entre el president del govern i el líder de l'oposició no eren gens bones i es marcaven permanentment tota mena de distàncies. No? I això potser també hauríem de prendre com un factor d'esperança. Quan els reptes són enormes, la unitat s'imposa per sentit comú, per sentit de supervivència. I efectivament ens porta les coses de veritat de la vida. Una malaltia com aquesta, una epidèmia com aquesta, ens porta qüestions de vida o mort. No voldria ara posar-me dramàtic ni molt menys, però és veritat. I segurament és el moment de centrar-se en les coses que importen. Jo avui he sentit, i ahir, abans d'ahir, molts elogis i moltes mostres de suport cap als professionals de la sanitat. També amb respecte del sistema de salut pública. Amb una Espanya que té 17 administracions sanitàries i que han demostrat que en casos de crisi poden anar a l'una, que això no és un problema. Bueno, jo crec que de tot això n'hem d'aprendre i de les coses realment importants. Potser en uns determinats moments, i ara no és l'hora de criticar ningú, però es van ajustar molt els pressupostos públics i jo el que diria és que ho hem de fer amb criteris molt racionals. És a dir, si amb alguna cosa no podem estalviar, és amb salut pública. Hi ha moltes coses en les que es pot segurament estalviar o gastar millor. I jo crec que crisis com aquestes ens tornen a posar davant de la realitat, del que vam aprendre dels pares i dels avis, que no es pot estirar més el braç que la màniga, que el primer és el que va primer i tot el de més va després. I per tant jo espero en aquest sentit, i responent a la seva pregunta, que això tingui aquest element de disrupció, de canvi de mentalitat, de capacitat també de solidaritat de la societat amb si mateixa i de confiança. Aquesta crisi la podem vèncer. Segurament seran molts els sacrificis i els esforços, però podem fer un món millor. I moments com aquests ens criden a tots a participar-hi i a col·laborar-hi.
Ara que parlava del sistema sanitari, sembla que focalitzat a Catalunya, suposo que la resta d'Espanya també, és un sistema que està desbordat, sembla. Jo ara és inevitable recordar aquestes retallades que va fer Artur Mas aquí a Catalunya i que no han revertit encara perquè els pressupostos primer no s'han aprovat i sembla que els pressupostos catalans, que ara ha coincidit aquesta crisi amb el debat parlamentari, no sé si queden ja desfasats. Què passarà a Catalunya? Es revisarà amb aquesta crida a la unitat i que tots fem esforços, els partits, sobretot els del govern, podran replantejar-se una mica els comptes de 2020?
Miri, la meva opinió a aquest respecte pues, val el que val, però jo, si fos en aquests moments el govern de Catalunya, probablement no estem a temps de canviar els pressupostos, però en canvi sí de fer un decret de mesures extraordinàries de reforçament de la sanitat pública i de lluita contra l'epidèmia del coronavirus. M'apresso a anunciar, si el govern actua així, nosaltres donarem ple suport en aquest decret. Nosaltres ara no tindria sentit que donéssim suport amb uns pressupostos que no hem negociat, amb els que mantenim discrepàncies i que a més no incorporen aquesta dimensió. Però si el govern de Catalunya planteja la possibilitat via decret llei de complementar els pressupostos per fer front a aquesta circumstància excepcional, serem els primers a donar suport. I és veritat que en alguns moments que s'han retallat la despesa pública, pues no estic segur que s'hagi fet sempre amb la cura necessària, amb la priorització del que tenim. Ara, també, per dir les coses pel seu nom, perquè jo crec que amb crisis com aquestes la ciutadania aprecia molt que es parli amb sinceritat i que ens posem tots plegats davant d'un mirall i que ens puguem mirar als ulls. La sanitat universal, si tothom es posa malalt al mateix moment, no funciona, és impossible, ja no és universal. No podem atendre a tothom en el mateix temps. Això ho hem de saber. I d'alguna manera, el discurs del president del govern d'ahir ja ho deia. Diu que estem intentant doncs, aplanar la corba perquè no tothom necessiti en el mateix moment l'assistència sanitària perquè li puguem proporcionar. I per tant, des del reconeixement que un sistema públic no pot atendre a tothom en el mateix moment, sí que podem tenir un sistema públic una mica més vigorós del que tenim i que els treballadors d'aquest sistema públic se sentin també no només recolzats de boca, de paraula, sinó en fets. Tenim problemes de remuneracions, tenim problemes de condicions de treball. Aquests dies doncs, són un dels col·lectius que han estat més colpits per aquesta crisi, precisament perquè estan més en contacte amb malalts o amb portadors. I per tant, és el moment de prendre decisions que no són només l'agraïment genèric, sinó també com prioritzem la despesa pública. I en aquest sentit jo crec que podem fer molt. És veritat que tots els estudis ens diuen que tenim un sistema de salut raonablement bo, però això no vol dir que no es pugui fer més i millor. I aquesta és una mica la responsabilitat dels governs i els partits que estem a l'oposició, però que tenim mentalitat de govern, no hem de dubtar, no hem d'estalviar cap mena de suport als governs en un moment tan difícil com aquest.
I la sanitat privada s'ha de volcar també, ha de fer un gest també. Miri, per ajudar en aquest moment?
Jo crec que l'han de fer i el faran. Escolti'm, és veritat que el nostre sistema diferencia clarament el que és el sistema públic del que és el sistema privat. Hi ha una zona mixta, que són sistemes de concertació que també existeixen, però jo estic convençut que el sistema privat davant d'una crisi sanitària com aquesta ja està reaccionant bé. Jo no conec cap cas d'una persona que hagi entrat en un hospital i li hagin dit, bueno, però vostè és de la mutua... Primer li pregunten, vostè què necessita, vostè què té, què em podem ajudar? Després ja parlarem d'altres coses. I jo crec que, en fi, això no és ni ingenuïtat ni bona fe. Això és senzillament la consciència de que formem part tots d'una societat i que no sobreviurem sense prendre cura els uns dels altres. I és veritat, qui ha de garantir l'assistència sanitària és el servei públic. Ara, el servei privat, que el tenim bo i també de qualitat, segur que prestarà també el seu suport. Sabent que hi ha coses que ja no podrem fer, per exemple, des de fa un parell de dies ja no es fan proves a tothom. Ja senzillament es fa un diagnòstic, senzillament perquè no tenim la manera de fer una prova a 7 milions i mig de persones a Catalunya. I per tant tots hem de saber, i per tant però ens passa amb aquesta crisi, però en general, una nit d'urgències, quants metges, quantes infermeres han de decidir qui passa davant? Quants han de decidir realment això és un cas que es pot salvar i aquest altre pot esperar? Hem posat amb ells unes decisions efectivament de vida o mort, no? Ara, són sempre, particularment en moments així perquè es multipliquen, però sempre es veuen obligats a treballar amb aquesta tensió i amb aquesta responsabilitat sobre les seves espatlles. Jo crec que també és un moment no només de reconeixement sinó d'agraïment i de compromís social. I aquí és on s'ha de veure les mesures que es prendran. Probablement al llarg del dia anirem coneixent les mesures concretes que desplega el govern amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma. Molt probablement les comunitats autònomes les complementaran i, per tant, tenim encara uns dies i un camp molt important per demostrar que som capaços de posar per davant de tot l'interès públic.
Salvador.
Sí, segurament, si no recordo malament, el 17 i el 18 hi ha ple, efectes de pressupost, veurem què diu l'estat d'alarma, efectes de mobilitat, si es va afectar o no. I la pregunta és, davant d'aquesta crisi, d'aquesta unitat, vostès es podien plantejar una extensió davant d'aquest pressupost a fi de, o per poder després, més endavant, comentar algunes línies per reforçar?
Miri,
després li faig les següents, perquè aquesta ja té,
no,
una entitat
aquesta
pròpia.
Aquesta ja té su tela. Miri, jo el que crec, i em sembla que ja ho havia comentat, nosaltres no veiem en aquests moments la necessitat d'alterar el sentit del nostre vot, entre altres coses perquè el pressupost de la Generalitat ja té una majoria assegurada per ser aprovat. Però sí m'he apressat a dir, ara tenim un factor nou molt important, que és la lluita contra el coronavirus, que requerirà probablement de recursos addicionals que només podran venir a través d'un decret, i nosaltres estem disposats a donar-hi suport, i ho dic abans que el govern hagi dit que farà un decret i per tant abans de saber què incorporarà aquest decret. No?
Però només el decret, eh? Això que
Sí, això és la nostra idea, i a més vostè deia hi haurà
ple. Negociat.
home, sí, sempre s'ha de parlar. Si un vol el suport d'algú altre, és millor que li demani i és millor que se'n parli. En aquest cas, entre altres coses, nosaltres no donem suport en el pressupost perquè és que no s'ha volgut negociar amb nosaltres, cosa que sempre m'ha sorprès bastant, però en fi, això ha fet el govern. Ara, vostè deia, hi haurà ple. Doncs miri, jo en aquests moments ja no li sé dir, perquè divendres mateix s'estava parlant de la possibilitat de fer un ple només circumscrit amb alguns temes per promoure que cada grup nomenés un parell de representants actuant gairebé com a diputació permanent, precisament per ajustar-nos també des de la política i des de les institucions amb aquestes qüestions. Bueno, també s'havia parlat de la possibilitat de fer el ple del Congrés, no, amb el Palau de Congressos, de tal manera que es poguessin mantenir
les distàncies,
però això en definitiva ho haurà de decidir la mesa i la Junta de Portaveus i veurem realment quina modalitat i quina és la decisió que es pren. Però, en tot cas, jo seria partidari de que els pressupostos es puguin aprovar amb temps i forma. S'ha de dir que divendres també el grup de Ciutadans va manifestar la seva voluntat d'enviar el projecte de pressupostos i també la llei de mesures al Consell de Garanties Estatutàries. Això demoraria almenys un mes la possibilitat de que el ple es pronunciï si finalment efectivament presenten aquest recurs, però la possibilitat del decret el govern la té sempre oberta i reitero, nosaltres tenim la millor de les disposicions per fer-hi costat, mostrant així una unitat política i institucional en un moment de crisi tan important com aquest.
No té per què anar lligat el decret aquest amb l'aprovació dels pressupostos, no?
No, perquè
independent, no?
Ahir ja vam conèixer també algunes mesures de les que pren el govern d'Espanya que, entre altres coses, mobilitzen recursos que després han de gestionar les comunitats autònomes i, per tant, hauran de dir quina aplicació concreta li donen. I, per tant, no, això pot ser, de fet, és objectiu. Sí. El projecte de pressupostos no incorpora previsions pel coronavirus senzillament perquè és que es va fer abans de que esclatés aquesta crisi. I, per tant, si s'han de mobilitzar recursos específics, complementaris o provinents del govern d'Espanya, doncs nosaltres estem disposats a parlar-ne i a donar-hi suport perquè el primer és el primer. I la ciutadania jo crec que no ens perdonaria a ningú que volguéssim fer partidisme en un moment de crisi nacional com aquesta.
I en aquest escenari que s'està parlant fins i tot de la possibilitat d'ajornar les eleccions a Galícia, al País Basc, vostè ho veu més lluny, la possibilitat d'eleccions a Catalunya?
Anem a veure, tenim una cosa que no té el ciutadà mig per què saber, però nosaltres no tenim una previsió legal que permeti canviar la data d'unes eleccions ja convocades. Certament, el decret de situació d'alarma potser obre una perspectiva de si hi hagués un acord entre tots els partits i, lògicament, que fos un acord que fes seu la Junta Electoral Central, potser es podria plantejar el canvi de la data de les eleccions gallegues i de les eleccions basques. I pel que fa a les eleccions catalanes, home, jo no m'atreveixo a dir-ho de forma, diguem, taxativa, però certament sembla que tal com han anat les coses, el dubte que podíem tenir en aquests moments sobre si les eleccions seran abans o després de l'estiu, jo ara crec que tot apunta a que seran després de l'estiu. Però en tot cas, això és una decisió, en primer lloc, del president de la Generalitat, que és l'únic que pot decidir la dissolució anticipada del Parlament, o del Tribunal Suprem, perquè no oblidem que estem pendents de que el Tribunal Suprem decideixi sobre el recurs a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va inhabilitar el president Torra. Si el Tribunal Suprem, en un termini raonablement breu, doncs decidís confirmar, com tot apunta, aquesta sentència, doncs probablement hauríem d'alterar aquesta previsió que ja feia.
Però aquesta sentència el que inhabilitaria és el president i el que cobriria és...
Exacte.
No necessàriament a les eleccions.
No, de fet, relleu, no? No, de fet obre la possibilitat...
Obre que es convoqui de nou i fins a dos mesos...
No, em sembla que és, en 10 dies s'ha de produir un ple del Parlament per intentar una investidura.
I si en dos mesos,
després d'aquests 10 dies, no s'ha produït la investidura, llavors la convocatòria d'eleccions és automàtica. Sí. O sigui que, al final, entre pitos i flautes, anem a 4 mesos i mig des de que hi ha una sentència, si no s'ha produït en el temps que assenyalen les lleis una nova investidura. També és veritat que tot és una especulació, però jo crec que en aquests moments l'independentisme no es posaria d'acord a nomenar un nou president i probablement doncs, això ens abocaria inevitablement amb unes eleccions.
Però això és una agonia, no? O sigui, vostè ho ha dit moltes vegades i el mateix Torra ha dit que aquesta legislatura està ja esgotada, que ja no dona més de sí. Vull dir, o ara amb la malaltia, o sigui, amb el coronavirus, ara ja estem...
El president ocupa.
Però és que jo crec que aquí s'equivoquen. Jo sempre intento manifestar-me amb el màxim respecte per tothom i per totes les opinions, però en aquests moments el president Torra no és diputat al Parlament de Catalunya, però en canvi segueix sent el president de la Generalitat. Aquesta és la meva opinió i també moltes autoritats judicials doncs, també ens ho estan dient. De fet, el PP va intentar querellar-se contra el president Torra per usurpació de funcions i ni tan sols va ser admesa a tràmit aquesta pretensió del grup popular. Però, en definitiva, tenim la situació que és la que és. El president Torra va ser molt clar. Va fer una declaració institucional que gairebé m'atreviria a qualificar d'antologia, perquè diu, primer punt, em sento desautoritzat i sense suport suficient. Segon punt, tinc el govern absolutament dividit. Tercer punt, la legislatura està esgotada. Jo quan vaig seguir-lo pensava, i quart, us convoco a votar el dia tal. Però aquest quart no es va produir. El president va dir, com tenim una majoria assegurada per aprovar els pressupostos, jo proposo aprovar els pressupostos i després ja us diré quan seran les eleccions.
Santa, dirà la data, no convocaré. Que
no, no, ell va dir, ja us diré. I per tant, i per això s'obria la perspectiva de dir, home, raonablement, si el pressupost que s'havia d'aprovar, i encara no sabem si realment es produirà, si Ciutadans presenta un recurs, això s'allarga més, però s'havia d'aprovar el pressupost el 18 de març. Per tant, això donava lloc a la possibilitat d'unes eleccions abans de l'estiu o després, perquè clar, el que seria molt estrany és que de cop i volta ara el president Torra ens digués no, i les eleccions seran el 2021. Home, seria molt raro. I jo crec, aviam, i ho dic també des del respecte, jo amb ell no el veig amb la força suficient per seguir. O sigui, aquesta legislatura, efectivament, tota ella ha estat molt agònica, amb intents d'investir persones que no podien ser investides, amb unes dificultats de relació entre els socis de govern, amb una discrepància política de fons sobre com a conduir el diàleg que ha fet que Esquerra Republicana promogués una abstenció a la investidura de Pedro Sánchez, que va portar també aparellada la creació d'aquesta taula de diàleg, mentre Junts per Catalunya n'era absolutament contrària. Per tant, també demanar que en aquestes condicions prossegueixi aquest govern de coalició, jo crec que és molt difícil, tot i que ja ens estan dient que si tornen a tenir majoria el tornaran a fer. El qual, en fi, també és una reflexió...
Tornen a fer el què?
Bueno, un govern, un govern de coalició independentista. No? Tornant a fer, en aquest cas, tornant a fer aquest govern. Ja han dit ho tornarem a fer aplicat també a altres coses, però jo ara ho circunscrivia a fer el govern. I també, per dir-ho, la ciutadania haurà de reflexionar sobre aquesta qüestió, perquè, òbviament, el que diré ara és controvertit o pot ser molt discutit, però jo crec que portem una dècada perduda, ni més ni menys, 10 anys. Jo crec que l'experiència de govern independentista és una experiència fallida, no només perquè no hagi assolit l'objectiu de la independència, sinó perquè a més ha dividit la societat, ha afeblit les nostres possibilitats econòmiques, ha deteriorat les pròpies institucions i fins i tot ha perjudicat greument els dirigents independentistes que es van veure jutjats i sentenciats pel Tribunal Suprem. Per tant, home, dir que vols tornar amb aquesta experiència de govern, jo crec que els catalans farien bé de pensar-nos-ho molt i, a ser possible, optar per una altra opció.
Sí, a finals de febrer, el president Mas, una vegada ja acabat el període d'inhabilitació i amb la presentació del seu llibre, va fer un esment de que l'estratègia independentista tenia que tenir una bicefàlia. Una que es dediqués en el govern per fer les coses que cal fer per tothom, i un altre que reforcés el projecte independentista. Què opina vostè d'això?
Mira, jo recordo una època, per donar les coses menys caràcter tràgic que a vegades li donem, en el PSOE va haver-hi una discussió sobre la bicefàlia.
A l'època del Borrell?
A l'època del Borrell. I llavors jo recordo un dirigent socialista que va dir esto de la bicefàlia lo que va provocar és una gran cefalea.
Està bé.
I jo crec que el president Mas En fi, és lliure totalment de fer les propostes que tingui per convenient, però realment bastanta divisió hi ha hagut entre l'independentisme com per, a més, consagrar una bicefàlia.
No, governar aquí ell i a Waterloo potser m'ho suposo, no? jo faig aquesta lectura.
Bueno, però governar, sí, governar ell aquí com hauria de ser cap de llista, no?
Però fixi's,
candidat a la presidència.
Jo que sóc una persona d'ordre...
Com a mínim diputat.
O diputat, exacte.
Jo que sóc una persona d'ordre, recordo la meva primera conversa una mica llarga amb el president Torra, que el president Torra m'intentava explicar que ell era president però que d'alguna manera estava ocupant un lloc que hauria d'ocupar un altre. I jo li deia, mira, president, a mi no m'ho expliquis, això. No m'ho expliquis i te'n dic per què. El president ets tu, perquè ets tu qui ha rebut la confiança majoritària del Parlament. I, per tant, el que facis, només tu ets el responsable. Tu pots fer cas al que et digui qualsevol. Tu pots fer actuar el dictat de qui sigui. Però políticament, institucionalment, el responsable ets tu. Recordeu que hi havia aquella fase, que jo no sé si encara segueix, que ni tan sols gosava ocupar el despatx oficial de la Generalitat. I jo li vaig dir, mira, a mi m'és igual, tu pots rebre'm on vulguis, perquè on tu em rebis és el despatx de la presidència. Perquè el president ets tu. I li vaig fer la broma de recordar el protocol britànic de a les taules rodones on està la presidència, on seu el president. I això és l'important. I per tant, ell pot fer la ficció o no ficció, potser ell està convençut del que em diu, jo no vull posar en dubte, però des del punt de vista de la ciutadania, des del punt de vista del Parlament de Catalunya, el molt honorable president de la Generalitat és qui ha rebut la confiança del Parlament. Encara que ell pensi que està ocupant un lloc que hauria d'ocupar un altre, encara que ell es comprometi a sempre fer cas del que es decideixi a Waterloo, però la decisió és seva. I l'únic que podem fer responsable és amb ell. I per tant, jo crec que les propostes aquestes que feia en Mas, bueno, també va fer una, diu que reparteixin la presidència 4 anys i 4 anys, va dir, que jo al principi em va donar un ensurt, perquè jo pensava que diria 2 anys i 2 anys, però ell va dir 4 anys i 4 anys. I després vaig pensar que el gran innovador de la política ha estat en Mas, que va acceptar ser candidat a la presidència de la Generalitat ocupant el lloc número 4 d'una llista, el qual també, doncs, és una innovació, diríem, eh? Perquè a vegades passa que no aconsegueixes triar el primer, el segon, el tercer i va al quart, però és que dir-ho abans de les eleccions, diu el candidat a la presidència sóc jo, però aniré el número 4. Era una mica raro. I va distorsionar, entre altres coses, els debats preelectorals, amb els quals normalment doncs, s'enfronten o discuteixen els candidats a la presidència, llevat del cas de Junts pel Sí, que havíem de discutir amb un senyor molt, molt honorable.
Qui era?
Era el Raül Romeva, no?
Raül Romeva.
Sí, però vull dir que acceptar que tu vols ser president i en canvi a la llista ocupes el número 4, abans de començar, i per tant jo crec que en Mas amb això ha demostrat, bueno, doncs, és imaginatiu, creatiu, sí, sí, innovador.
Alguna sorpresa tindrem de cara a les pròximes, igual, no?
Pot passar,
pot passar de tot,
pot
eh?
Pot passar de tot. Ah, el que passa és que... És jo crec,
volen fer invents.
No, ara no voldria semblar molt crític amb el
però
president Mas.
La sensació que dona poder el senyor Mas és que vol algun càrrec, no? O què?
Però anem a veure. Imagina's, jo conec
algun càrrec institucional.
El president Mas, i crec que no m'equivoco si dic que si ell fos president no se supeditaria a ningú altre. Crec.
Però una presidència del Parlament poc li faria...
Ell, així com potser hi ha altres persones que podien ser més acomodatícies, però no m'imagino un president de la Generalitat Mas sotmès al president del Consell de la República, Puigdemont, Torra o qui sigui. I per tant, jo gairebé, i algun dia que el vegi li diré, home, el que ens hauríem d'atrevir és a dir les coses pel seu nom. Les institucions són les que estan regulades a les nostres lleis. I a Catalunya, que hem tingut tradicionalment un respecte gran a les institucions i a la figura del president de la Generalitat, no el podem supeditar a altres coses. Per tant, no juguem amb una espècie de falsa doble legitimitat. No hi ha un president efectiu i un president a l'exili, que ens diuen. No hi ha un president de la Generalitat i un president del Consell de la República. Va costar molt tenir la Generalitat... Va costar una transició, va costar la generositat i la tossudesa del president Tarradellas, l'habilitat i l'audàcia del president Adolfo Suárez. Home, honorem una mica la nostra història i les nostres institucions i no fem invents que, d'altra banda, ja s'ha demostrat que no duen enlloc.
Tots aquests invents han malmès la imatge d'algunes institucions, precedeixi la Generalitat, el Parlament inclús. Com ho veu vostè?
Jo crec que sí, perquè a Catalunya s'havia produït un fenomen, probablement per la nostra història. Nosaltres hem tingut el president de la Generalitat a una persona com en Francesc Macià, que era una persona molt, molt estimada, molt apreciada.
L'avi.
Sí, era l'avi Macià, i a més va tenir en fi, va morir el dia de Nadal, amb la qual el dia de Nadal, a part de les celebracions familiars, doncs almenys la mesa del Parlament i el govern de la Generalitat ha d'anar a Montjuïc a honorar la tomba, la memòria del president Macià. Hem tingut un president com Companys, que molt controvertit, però efectivament al final de la seva vida doncs molt lamentable, perquè va ser detingut pels nazis a Alemanya, va ser entregat a les autoritats franquistes i va ser afusellat després d'un consell de guerra ignominiós, i ni que sigui per això, doncs està molt marcat en el record. Clar, la presidència de la Generalitat era una cosa no només dels partidaris del president. Hi havia un punt d'intentar representar un símbol i un país. Tant és així, en fi, jo que m'agrada molt la història, doncs el president Tarradellas, quan va tornar, entre altres coses, va tornar el segell de la Generalitat i el cor d'en Macià, guardat. O sigui, els catalans a vegades, en fi, són molt sentimentals, molt, hi ha un punt de romanticisme a les nostres institucions. Jo crec que això en part s'ha perdut, perquè avui la presidència no és la presidència de tots. I no és perquè ho critiquem els demés, és que ho diu ell mateix. Ell, el que el president Torra busca és normalment no defraudar l'independentisme, i a vegades, si m'apureu, l'independentisme més radical. I això impedeix que pugui exercir la presidència amb aquesta amplitud d'esperit d'intentar representar, per difícil que pugui semblar, el conjunt dels catalans. I jo crec que això ha fet mal a les institucions. Ha fet mal a les institucions aquesta espècie de doble legitimitat, que és falsa, de creació d'un Consell de la República, i aquesta, en fi, una cosa que pot ser el desig d'alguns, però no és la realitat de tots. I jo crec que la política s'ha de fer des de la realitat de tots, no des del desig d'alguns.
I com va el pacte amb Junts per Catalunya a la Diputació? Perquè bueno, el Partit Socialista de Catalunya és tan transversal que pot pactar amb tothom, no?
Nosaltres tenim pactes amb tots els partits catalans. Per exemple, al municipi d'Oriol Junqueras, a Sant Vicenç dels Horts, estem governant amb Ciutadans. A Sant Cugat estem governant amb Esquerra Republicana i la CUP. A la Diputació de Barcelona estem governant amb Junts per Catalunya. Jo, la veritat, hi ha gent que a vegades em pregunta: escolta, però com és possible això? No us heu tornat una mica locus?
És el que ha decidit la gent, no?
Per que... No, jo sempre dic una cosa. Primer, els
pactes... Són els números electorals, no?
Sí, però els pactes sobretot s'han de poder explicar mirant als ulls dels ciutadans i explicant per què s'han fet. En general, els pactes dels quals participa el Partit Socialista el que cerquen és estabilitat, bon govern i orientació progressista. I això, la veritat, és que només ho podrem certificar si acabat el mandat es pot jutjar aquesta tasca de govern. Ara, vostè em preguntava directament per l'acord de la Diputació. Doncs li he de dir que funciona molt bé. Curiosament, és el que ara el que ens ha passat és que els independentistes s'acusen els uns als altres de pactar amb nosaltres. El qual és ben curiós, perquè Junts acusa Esquerra d'haver pactat amb el PSC, Esquerra acusa a Junts d'haver pactat amb el PSC, però si tots dos ho fan, i fins i tot la CUP.
I jo crec... I vostè s'ho passa molt bé.
No, però miri, jo li diré una cosa, jo crec, i és una opinió molt personal i ningú no té per què compartir-la.
Tots des de la barrera.
Però la política dels blocs a mi no m'agrada. Jo no m'agraden les polítiques del blanc i negre i dels blancs contra els negres. I com a mínim haver aconseguit que almenys a la política municipal aquesta lògica no es reprodueixi, jo crec que és una aportació al respecte i a la reconciliació necessària. És veritat que ho podem fer perquè dels ajuntaments no depèn la independència, no ens enganyem. I per tant aquí tu pots pactar amb un partit independentista perquè en el fons estàs parlant de què fas amb l'escola Bressol, de què fas amb els parcs i els jardins, de com millores la recollida de la brossa, i no si has de reconèixer el Consell de la República o el Sursum Corda. I per tant això et dona més flexibilitat. I jo me n'alegro que modestament haguem contribuït al trencament d'aquesta lògica de blocs com a mínim a nivell municipal.
mirem una mica de cara al futur. Vostè deia abans, a la tardor, eleccions a Catalunya, els independentistes diuen que si poden tornar a fer pinya i faran govern, vostès intentaran, suposo, que, en fi, ficar falca allà dins. Després hi ha al voltant tot un grup de, que es diu catalanisme de dretes, recuperar la memòria de l'exconvergència. Jo no sé si és encertada o no aquesta reflexió que li faig, i està la gent de Units per Avançar, que ara estan amb vostès al Parlament, la Lliga Democràtica, Lliures. Com veu aquesta Macedònia de grups petitons? Què poden fer? Els hi veu futur? L'altre dia el senyor Santi Vila, aquí mateix, en aquest programa, deia, si van per separats, no sé com eren d'un rosco.
Tendeixo a coincidir en aquest cas amb en Santi Vila. És cert que el procés s'ha carregat moltes coses, entre altres el sistema de partits a Catalunya. Jo sóc primer secretari d'un partit al qual se li han publicat tantes vegades les esqueles. Nosaltres ens havia donat per morts tantes vegades, però és molt cert que el procés s'ha endut per davant a molts partits, a Convergència, a Unió Democràtica, a Convergència i Unió, a Iniciativa. Se'ls han dut a tots per davant, i probablement això fa avui necessari una reconfiguració del mapa polític català. I és veritat que hi ha un cert buit entre un espai, podríem dir, de centre-dreta més o menys catalanista. Jo crec que això certament falta una representació més genuïna. Jo, si m'ho permet, li faré una confessió. Una vegada vaig anar a fer una conferència al Círculo Ecuestre, i li he de dir que vaig ser rebut amb molt afecte i molt carinyo, i al final de l'acte se m'acosta una persona ja gran i em diu, quiero saludarle porque quería conocerle porque mire, yo al final le voté. I fa una pausa i diu, bueno, por fortuna mi padre ya no está y no se lo he tenido que decir. O sigui, una persona que volia dir-me de forma simpàtica que el seu recorregut polític més aviat era conservador i que de cop i volta, per circumstàncies de la vida i molt conjunturals, havia votat amb un socialista, i ell considerava que potser el seu pare no ho hagués entès, això.
Una heresia.
I jo vaig estar reflexionant sobre aquestes paraules, i certament, com no tenim el mapa polític encara ben assentat, és possible que hi hagi hagut ciutadans i ciutadanes d'aquest país que hagin fet un vot no previsible, per dir-ho així, o no tradicional, o no portat per la inèrcia, sinó per una anàlisi molt concret de la situació. Jo, la veritat, encara que potser això jugui en contra meu, m'agradaria que tothom pogués votar un partit en el que se sentís, si no perfectament, raonablement ben representat. I per tant, si a l'espai de la moderació falten representacions més genuïnes que no pas la que pugui exercir el PSC, doncs fora bo que es produïssin. Ara, i com deia en Santi Vila, convindria que fessin un esforç d'entesa, perquè si no et pot passar una cosa terrible, que ja li va passar a l'antiga Unió Democràtica, que és anar a unes eleccions, treure vots, perquè 100.000 vots van ser molts vots, però en canvi no tenir representació al Parlament. Per tant, jo crec que val molt la pena que reflexionin sobre la manera més eficaç de portar a terme els seus objectius.
I un espai polític amb el que els socialistes hi podrien arribar a enteses, no?
Si ens hem pogut posar d'acord amb tots aquests partits que li deia abans, imagina...
Doncs encara més amb aquests, no?
Ara, el que passa és que nosaltres sí que posem alguns límits. Quins límits posem? Home, nosaltres no podem pactar amb partits que vulguin la independència o un referèndum sobre la independència. I tampoc volem pactar amb partits que es neguin al diàleg com a via per solucionar el problema. Ara, això són fronteres molt àmplies i aquí cap molta gent.
Molt bé. Miquel Iceta, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte al Converses. Moltíssima sort. Que vagi molt bé i tots plegats superarem això del coronavirus, segur, eh?
N'estic convençut. Moltes gràcies.
Gràcies també al Salvador Guillermo, al Leandro Lamor, al Juan Carlos Valero i a la Maria Jesús Canizales. Bona tarda, bon cap de setmana. Tornarem ben aviat, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb una nova edició del Converses. No perdeu la sintonia. Adéu-siau.